Aquest dimarts, al primer segona, parlarem de Huella de Mujer. És una nova associació sociocultural de la ciutat que fa poc temps que funciona i amb qui conversarem tot seguit. A més, aquest dimarts, a la secció de nutrició, parlarem del SIBO. És una afecció de la que segur que heu sentit molt a parlar darrerament i que volem saber què és, a qui afecta i, sobretot, com tractar-la. Serà amb les nostres especialistes del Centre de Wellness Europa, d'aquí de la ciutat. I finalitzarem el programa, com sempre, amb la tertúlia. Avui amb la tertúlia de les nostres dones expertes, que ens donaran la seva particular visió de l'actualitat. Comencem. Benvinguts al primer segon. I comencem perquè el passat dia 8 de març s'inaugurava l'associació sociocultural Huellas de Mujer. És una plataforma per l'empoderament femení i la integració de la dona marroquina a l'Hospitalet, tot amb la voluntat de promoure la cultura, la formació i la participació activa a la societat. Han passat 6 mesos, com dèiem, 6 mesos després d'aquesta presentació, han participat ja en diverses jornades culturals que s'han organitzat dins i fora de la ciutat i han aconseguit ja acollir una trentena d'usuàries. I nosaltres avui en volem parlar i per això ens acompanyen aquí al sofà del primer segona, d'una banda, a veure si ho dic bé, la Amina El Khamouni. Què tal, Amina? Com estàs?
Hola,
gràcies per acompanyar-nos. Ets la presidenta de... Crec que dic Huellas, i és Huella, eh? En singular, Huella de Mujer.
Huella.
I també ens acompanya la Asmae Ismaili, ho he dit bé?
Exactament,
sí?
Bon dia.
Ella també és membre d'aquesta entitat de Huella de Mujer i a més ets metgessa.
Exacte.
I imparteix tallers de benestar en aquesta entitat. Expliqueu-nos una mica d'on sorgeix aquesta idea, d'on sorgeix aquesta iniciativa de crear una entitat com aquesta, Huella de Mujer, que fa poquet, és joveneta, només 6 mesos, però que està funcionant molt bé. Explica'ns, no sé si ens ho pots explicar tu, Amina, per què decidiu formar aquesta associació?
Bueno, buenos días y gracias por la invitación y por la oportunidad de venir y presentar la asociación Huella de Mujer. Uh-huh. Somos un grupo de mujeres que participamos en otras asociaciones y un día hemos hecho una pequeña reflexión y hemos visto que ninguna de ellas nos representa realmente como mujeres. Uh-huh. Y de ahí salió la idea de crear una asociación que sea 100% de mujeres porque realmente hemos reconocido que las mujeres todavía estamos enfrentando desigualdades en lo económico, en lo cultural, en lo social.
Uh-huh. O sea, tú ya estabas en alguna otra asociación aquí en Hospitalet.
Sí, en varias.
En
hemos
varias.
Estado. Uh-huh. Las adjuntas directivas somos 7 mujeres.
Sí.
Y las, digamos, entre miembros y todas, el grupo, somos 27 uh-huh. mujeres.
Y bueno, un día decís, a ver. Queremos hacer algo para que nosotras como mujeres podamos sentirnos más, no sé si más representadas y lluitar una mica, ¿no?, contra aquesta discriminació ja que malauradament encara només pel fet de ser dona, dona igual que siguis d'aquí o de fora, patim totes, no?
Sí. I sobretot és per afavorir la integració de la dona, sobretot la dona immigrant, sigui marroquina o d'una altra nacionalitat. Aquest és l'objectiu principal de l'associació nostra, que ha nascut en un dia tan significatiu que és el Dia de la Dona,
el
8 de març 2025.
Sí.
I com deia la nostra presidenta, la Amina, ja portava fent moltes actuacions a aquesta associació i ha nascut sobretot per i amb la dona, sobretot. En molts àmbits, en l'àmbit cultural, sanitari, educatiu, sobretot per afavorir, com deia, la integració de la dona, per millorar la seva integració cultural amb la nostra societat catalana, tot i és mantenint la identitat de cadascuna, ja que estem en Catalunya, que es considera una zona cosmopolitana avui en dia, amb molta afluència cultural, religiosa també, i d'això ha nascut aquesta associació.
No només sou dones marroquines, també hi ha dones d'altres
procedències. D'altres països àrabs, sud-americans.
Sí.
També, avui en dia també n'hi ha dones catalanes, espanyoles, que estan demanant activitats a la nostra associació, a la nostra presidenta, per fer activitats noves. Seria una associació que està feta, com deia, per i amb la dona, sigui d'on sigui.
Quines són les primeres dificultats o barreres que potser us heu trobat o us expliquen les dones que es troben? No sé si potser l'idioma, depenent de la procedència, és una de les primeres barreres que cal trencar d'alguna manera. Què és el que podeu fer vosaltres per elles en aquest cas?
Sí, es que realmente sí, la primera barrera que encuentran las mujeres, sobre todo las emigrantes, es la barrera idiomática.
Claro.
Y nosotras, claro, para hacer una buena integración social y una integración saludable, lo primero que hacemos es ayudarles a romper esta barrera idiomática con clases de castellano y catalán, pero no clases, digamos, los típicos clases con pizarra y boli y eso. No,
hacéis
son
otras clases
de conversación.
Ah, claro.
Que vayan, porque la mayoría de ellas llevan aquí muchos años, pero entienden el idioma, pero
no lo hablan,
le cuesta o les da vergüenza. O sea, el espacio, la clase de la conversación le quita, digamos, esta vergüenza y ganan más confianza en ellas mismas y allí se atreven más a contestar. Y no lo hacemos en clases cerradas. También lo hacemos fuera, o sea, según el tema que se saca cada clase o cada semana, porque van hablando por temas. Hoy, por ejemplo, vamos al mercado, que vamos a sacar...
Vais a comprar, por ejemplo.
Eso, vamos a comprar las palabras que vamos a usar en el mercado. Y un día la monitora, la chica que hace la clase, salió con el grupo de mujeres al mercado de la Florida y han practicado, digamos, allí en el sitio. Estas son cosas, no solamente la ayudas a romper esta barrera, también la ayudas a integrarse, a quitar esta vergüenza delante de la gente, delante de la ciudadanía.
A abrir un poco la mente de estas mujeres, porque a lo mejor por el idioma
se quedan aisladas,
frenades,
se quedan encerradas.
Un esclau molt important en qualsevol país, en qualsevol societat, és la forma de comunicar-se amb l'altre. És primordial arribar a entendre el que et diu l'altre, a poder expressar-se. Per això, com deia la Mina, el tema de l'idioma és molt, molt important.
És molt important. No ho sabem prou, perquè jo crec que de vegades aquesta barrera també és una barrera per nosaltres.
Exacte.
Per arribar a conèixer-vos.
De les dues bandes, és a dir, la comunicació és algo que et permet comunicar-te, entendre, discutir, donar la teva opinió, entendre un tema o l'altre. Per això el tema de l'idioma és sagrat, considerem a la nostra associació Huella de Mujer. És a dir, n'hi ha dones que porten molts anys, però per X causa s'han quedat frenades, que entenen, però no s'atreveixen. A l'estar entre elles, que es veuen totes limitades, com que donen més el pas per aprendre aquest idioma, per soltar-se també, i això és maco.
El vostre cas, en concret, però jo crec que vosaltres us comuniqueu superbé les dues, com ha estat aquest procés de trencar aquesta barrera? Com ho vau fer?
En tu cas o en mi cas?
Les dues portem molts anys aquí, en aquest país, que ens ha acollit superbé. És a dir, en el meu cas, puc dir que tinc facilitat d'idiomes. Parlo 8 idiomes.
Parles 8 idiomes, home! És excepcional.
I me recordo la primera vegada que he vingut a Espanya, sempre ho explico, estava al sud, a Granada, jo parlava anglès perfecte, però no parlava gens castellà. I m'he perdut una nit. M'he perdut, no podia comunicar-me, jo intentava parlar anglès i he dit no pot ser
això. Sí, aquí l'anglès el tenim regulint.
Parlo de fa molts anys.
Bueno, encara.
Parlo de fa més de 20 anys i aleshores he dit no pot ser. Soc jo qui hauria de fer el pas, intentar aprendre i he començat aprenent jo mateixa. Després sí que he fet algun curs per tenir la certificació necessària. Però, la persona ha de fer de la seva banda.
Ha de posar a parlar de la seva part, no?
Exacte.
I en el teu cas, Amina, com va anar aquest trencament d'aquesta barrera idiomàtica?
En mi caso no había barrera. Es que cuando vine de Marruecos ya venía hablando español.
Ah, vale.
Porque ya estudié, yo vine porque por reagrupación familiar, porque vale. Me he casado. Uh-huh. Y el año antes de venir, cuando se estaban en trámite mis papeles, ya estudié español en el Instituto de Cervantes. Uh-huh. O sea, he subido, teniendo el idioma, no he tenido casi ninguna dificultad. La integración ya ha sido muy fácil, gracias.
Al idioma.
Uh-huh.
I això
sí.
Jo crec que és també el missatge que suposo que vosaltres de l'associació claro. Voleu donar a aquestes dones, no?
Exacte,
que amb
sí.
aquest pas podem aconseguir moltes altres coses.
I hores més.
Com per exemple, malauradament, no sé si ja heu pogut doncs, copsar o veure si hi ha casos on la violència també està present en sí. algunes de les dones que arriben a aquesta uh-huh. associació. No?
Sí. Això sí. és un dels mòduls i dels temes de l'associació més importants, sí. el tema de la lluita contra la violència masclista, sí. Sobretot, que és un fenomen que estem veient, malauradament, a la nostra societat. I, com ha dit vostè, dic, quan hi ha manca de comunicació, potser aquesta persona es frena, es tapa,
es tanca més,
li dona vergonya i no expressa el que li està passant. Uh-huh. I per això pues, la importància de saber comunicar-se, de tenir accés a entitats, associacions com la nostra i...
Vosaltres doneu ajut.
A part lo de la barrera idiomàtica, en cas de les víctimes de violència de gènere, la majoria, quan acuden a una associació per pedir ajuda, si se encuentran delante de un hombre, se cortan. Ya no dan la confianza que se supone que tienen que, que darla. Y ahí se cortan y la mayoría dan marcha atrás.
Yeah.
Y eso era uno de los digamos, justificantes que nos ha dejado crear esta asociación, para que sea un espacio 100% de mujeres y se acuden, que sepan que estarán entre mujeres y que pueden estar y crear este ambiente de confianza y de seguridad.
Quan hem començat l'entrevista deia, per exemple, doncs, que l'ESMA és metgessa i també imparteix tallers de benestar.
Sí. Uh-huh.
M'agradaria saber quins són els tallers, què és el que oferiu. No sé, encara crec que no teniu un local fixe, no? On us podem trobar? Què és el que feu? Expliquem, tenim molt poc temps ja. Aviam, què és el que oferiu, no?
Ahora mateix las actividades tenemos clases en el Centro Cultural de Bóvila
sí.
y en el Centro Cívico de Florida.
Vale.
Tenemos allí aulas para poner las actividades en marcha. Lo que no tenemos es una red nuestra fija donde puede acudir las personas y lo estamos luchando y seguiremos luchando a ver si lo conseguimos porque el tema, sobre todo el tema de la, en caso de las víctimas de violencia de género, para recibirlas, recibir las usuarias tienen que estar en un ambiente, un espacio,
un entorno seguro también,
claro.
Exacto.
Y es fundamental el espacio. Pero las actividades tenemos en Bóvila y en el Centro Cívico de Florida
¿sí?
y son clases, actividades de conversación de castellano, de catalán, intercambio de idiomas entre árabe y castellano porque hay muchas mujeres catalanas
que
les interesa, que quieren aprender el árabe.
¿Sí?
Y más a más, ayudar a la mujer inmigrante que se integre en la sociedad si cogemos la mujer, o sea, la cogemos como un pack. Esa mujer, si es madre, también tenemos que hacer algo para los
hijos. Otros problemas hijos. También.
Claro, sí. Así que también hacemos clases de árabe para los niños para que no olviden, digamos, su origen. Y nada, y también tenemos talleres de bienestar
sí.
físico y emocional, que en este taller la ESMA tiene un gran labor.
¿Sí?
Y la parte física, claro, es que la salud, bueno, ella lo explicará mejor, aunque yo también soy sanitaria, pero ella lo explicará mejor. La salud no es estar bien físicamente, sino físicamente, mentalmente.
Per dins i per fora.
Exacte.
Sí, per dins i per fora. Y este taller lo hemos hecho antes y ha tenido un éxito. Las mujeres, o sea, entras con un ánimo y sales con otro. Sales diferente totalmente, o sea, toda la energía negativa que tienes, la dejas allí en la sala y sales otra, sales nueva.
Noies, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Us he dit, us passarà ràpid, us ha passat ràpid, no?
Sí, sí, sí.
Gràcies a la Mina i a l'Esmae per haver visitat avui el nostre plató. Moltíssimes gràcies, felicitats per aquesta tasca, per aquesta entitat tan joveneta, i esperem poder-vos convidar properament per poder seguir parlant d'altres coses, de novetats i d'altres coses que feu a l'entitat. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres ara tenim temps per res, per dos consells publicitaris, però tornem de seguida amb més contingut. Avui al programa recuperem una de les seccions que ens interessen més, perquè tot allò que tingui relacionat, estigui relacionat amb la salut, interessa i molt. Ja ho vam fer la passada temporada i ara ho tornarem a fer. Ja tenim a les nostres convidades, són la Marina González. Marina, què tal?
Hola, què tal?
La Marina és dietista i fundadora de Wellness Europa. I també ens acompanya la Maria Hernández, que és nutricionista, dietista també, i especialista en trastorns digestius, que avui ens anirà molt bé, com ens deia abans la Marina, la seva intervenció, perquè avui ens heu proposat un tema del que segur que moltíssima gent que avui ens estigui veient n'haurà sentit a parlar. A xarxes socials, no sé si és una sensació meva o és que és així, s'està sentint a parlar molt del SIBO, que són aquestes, ho veiem aquí, SIBO, que són unes sigles, no?
Crec sí, que, correcte.
Que és el que volen dir exactament, SIBO?
El SIBO són unes sigles en anglès que significa sobrecreixement bacterià en intestí prim. Vale? Després veurem que hi ha diferents tipus de SIBO i que no té per què ser només l'intestí prim, pot afectar també l'intestí gruixut i que hi ha diferents tipus.
Vale? No és un sobrecreixement, o sigui que està creixent com més bactèries, per dir-ho així, per fer-ho fàcil.
Poden ser bactèries, poden ser arquees, poden ser fongs, vale? Però diguem que el més bàsic o el que es troba més acostuma a ser el bacterià, i és bàsicament un desequilibri en la microbiota intestinal.
Vale?
Sempre necessitem un equilibri, per simplificar-ho molt, entre bactèries bones, bactèries dolentes, vale? I quan això es desmunta, es desequilibra per algun motiu, que ara veurem quines causes ho poden provocar, comencem a tenir certs problemes.
No sé si esteu d'acord o no, però sempre diem que tot el que té a veure amb l'aparell digestiu és com el segon cervell. No sé si per vosaltres estaríeu d'acord amb aquesta afirmació, que depèn molt el nostre benestar, ja no només físic, sinó a vegades també emocional, del que passi aquí, no? En l'aparell digestiu, Maria, és així?
No li diria segon cervell, però sí, perquè al final la majoria de persones somatitzem. És a dir, tot el que em passa el dia a dia, l'estrès, la meva vida, pot fer que tingui descomposició, que tingui males digestions, que vagi molt rastreta, llavors al final una cosa retroalimenta l'altra.
És allò que els nervis et posen aquí?
Li passa a la majoria de persones, sí.
És això el que es passa. Va, doncs és veritat, vosaltres esteu, ara parlem de què és el SIBO, de com ho podem tractar, etc. Però vosaltres al centre esteu detectant més casos de SIBO? No sé si es diagnostiquen més, us arriben més consultes al respecte?
Podríem dir que és més fàcil de diagnosticar ara, no? Que tenim com més eines o som més àgils diagnosticant-ho, però no vol dir que ara hi hagi més casos que abans, simplement és això, ho estem trobant més. I, per exemple, la Maria ho veu a diari des de fa anys, no sé si ella consideraria que n'està trobant més.
Per mi no ha crescut, els últims 5 anys no ha crescut. O sigui, el que canvia és això, potser els últims 3 ha sigut més fàcil demanar proves. O sigui, no se m'ha complicat tant d'allò fer un informe,
donar... Abans tenies problemes per demanar proves.
Fa 5 anys em rebutjaven molts més informes que ara.
Per què passa? Perquè em dius, és un sobrecreixement bacterià, per què hi ha aquest sobrecreixement? Què és el que ho provoca, això?
Hi ha diverses causes, vale? Normalment, d'algun factor que ha provocat aquest desequilibri que dèiem a nivell de microbiota, ja sigui a nivell...
I aquí, per exemple, si us ajuda una miqueta aquest esquema, no? Aquestes causes habituals.
Aquí tenim una llista. Com veieu, poden haver-hi causes pròpiament digestives del tub digestiu o inclús causes extradigestives, que és a dir, que no tenen a veure, que són externes, diguéssim. Algunes podrien ser alteracions de la motilitat intestinal, que significa sobretot un estrenyiment bastant... important. Vale? Mm-hmm. Per exemple, tenim pacients de vaig al lavabo una vegada cada 7 dies, cada 5 dies, cada 4 dies.
Què dius ara? Una vegada
això,
cada 7 dies?
Això no és normal, no podem normalitzar-ho i a la llarga acaba provocant
aquest sobrecreixement.
Poden ser altres coses,
problemes.
Però segur que uh-huh. acabarà donant problemes.
Vale, o sigui, la motilitat seria una miqueta el trànsit intestinal, sí.
Correcte.
Per d'alguna manera.
Sí. El moviment de l'intestí.
Molt bé.
Això és.
Un conegut també, que abans ho comentava, en aquest Helicobacter, que ara també és un amigo molt comú.
Millor amic, ja, sí, sí. Ara està molt a l'ordre del dia, també una miqueta pel mateix, perquè estem diagnosticant-lo més ràpid, no significa uh-huh. que ara n'hi hagi més que abans. I què passa amb l'Helicobacter pylori? És una bactèria que és molt resistent i generalment necessita un tractament bastant agressiu per poder-la eliminar.
Antibiòtics, no?
Sí, són antibiòtics uh-huh. bastant potents, llavors igual que mata l'Helicobacter, arrossega amb tot l'altre, el bo, el dolent. Uh-huh. Llavors és molt important fer un bon tractament posterior, una recuperació, uh-huh. perquè tota aquesta degradació que hem fet doncs uh-huh. la podem recuperar.
Val. Vale. Hi ha gent que no necessita un recuperar després.
Val.
Hi ha un percentatge petit de gent que
ho fa
es cura bé, no uh-huh. té problemes, uh-huh. però el problema és que com no s'avisa des dels metges, no avisen de pot passar-te això, pot passar que la mucosa es quedi erosionada, que tinguis algun problema a nivell de bactèries, clar, la gent assumeix que després trobar-se malament és normal.
Val.
I arrosseguen molts mesos i acaba sobrecreixement.
Desenvolupant un SIBO.
Sí.
Val. Una altra de les causes, hipocloridria.
Hipocloridria és un dèficit en la producció d'àcid estomacal. Vale? Si en aquest primer pas de la digestió ja estem fent una digestió a mitges, diguem, uh-huh. ja l'aliment que passa mig digerit a l'intestí prim comença a fermentar i aquí és on tenim, doncs, igual que l'estrenyiment, no? Aquesta fermentació excessiva de certes bactèries i aquests gasos que va produint, a la llarga, el problema de tot és que a la llarga acaba donant problemes. Si, uh-huh. si tu no ho identifiques a temps, diguéssim, sí. aquestes senyals d'alarma, no? I dius, algo està passant, porto sí. dos mesos amb estrenyiment, anem a abordar-ho. Quan ho allarguem i esperem un any, porto dos anys així, no? Que ens passa molt.
M'hi passa 15
clar.
Anys, eh?
15 anys? És que em sembla...
Clar,
la gent s'ha de trobar sí, molt malament.
Ho normalitzen.
Sí.
Ja és que és el meu estat normal i quan estic amb bé és un...
Si sí. no era això, no?
Sí, sí, sí.
Anem a l'estrès, a seqüeles de gastroenteritis.
Gastroenteritis, intoxicació alimentària, una miqueta el mateix. És
sí?
algun factor que ha desequilibrat l'homeostasi, que es diu que és com l'estat uh-huh. òptim d'aquesta microbiota.
Uh-huh.
I després l'últim punt, que aquest és interessant, són ja malalties que han estat diagnosticades o mal diagnosticades o s'han diagnosticat molt tard, com una celiaquia, que pacients que amb 40-50 anys de sobte són diagnosticats de celiaquia, doncs això ve d'abans, ve de llarg, per tant mm-hmm. has estat degradant i has estat maltractant, entre cometes, sense tu saber-ho, no? El teu tub digestiu durant molts anys, un Crohn, un endometriosi, inclús també...
L'endometriosi també?
Sí, pot tenir afectacions en altres òrgans, sobretot en els més propers, que són intestí gruixut i intestí prim.
Uh-huh.
I, bueno, el que dèiem, el temps. Quan alguna cosa no s'aborda a temps, al final, mm-hmm. doncs...
Parlem també de causes extradigestives, que això a vegades també està una mica fora del nostre control, no?
Diguem que no li donem tanta correlació, no? Com que mm-hmm. no interpretem que pugui estar relacionat, però antibiòtics o medicacions que poden ser per altres motius, o inhibidors de la bomba de protons, per exemple, el famós omeprazol, que ara... A vegades es pot prendre amb molta facilitat, no? Com si no tingués conseqüències, sí que pot derivar en algun tipus de problema.
Si no és innocuo. Vale,
no.
Clar, és un tinc reflux, no. te'l prens.
Clar.
O sigui, és un prento. Mm-hmm. Durant quant de temps? Tira.
Clar, i això té unes conseqüències.
Sí.
I gent que arriba a consulta que porta 20 anys prenent omeprazol i té tota la mucosa i les digestions alteradíssimes.
Mm-hmm. I òbviament l'estrès crònic. L'estrès ja sabem que no ens ajuda en cap cas.
Mm-hmm. Per tant. Un cop hem trobat aquestes causes, no? Em dèieu, és important trobar la causa. Mm. Un cop hem diagnosticat aquest SIBO, quins són els tipus o una mica els símptomes? Què ens passa? Com ens trobem? Ens trobem malament, però què és el que ens passa exactament?
Poden ser coses molt aleatòries. Uh-huh. O sigui, poden ser molts gasos, poden ser molts eructes, rots, pot ser descomposició constant, pot ser molt estrenyiment, migranyes, males digestions... És que és un quadre molt alternant, però existeix la prova al final de la lactulosa o lactitol, també es pot fer en glucosa, que és un test d'aire aspirat.
És allò que bufes un tubet.
Exacte. Durant 3 hores, 2 hores, sí? 33 hores, cada mitja hora bufes un tub després d'haver-te pres el que t'hagin donat de sucre, i surt un resultat. Amb aquest resultat i la simptomatologia, perquè si no hi ha simptomatologia no té un sentit tampoc fer la prova, podem veure quin tipus hi ha i tractar-lo. Sigui amb antibiòtics, sigui amb algun herbaci, amb el que faci falta segons la...
Aquí tenim els, Maria, els tipus de SIBO, segons una miqueta els...
Això també és una mica més
genèric.
El més típic, però jo m'he trobat molts casos d'un SIBO hidrogen que tingui un restrenyiment.
O sigui que això tampoc no és la Bíblia, no?
El més típic pot ser això, normalment un IMO, que és un sobrecreixement d'arquees, genera estrenyiment. I l'estrenyiment genera més arquees, per tant és un bucle del que no pot sortir.
Que difícil això,
És que el limo crec que és el que més costa de sortir, perquè si no arreglem la part de l'estrenyiment i que aquella persona vagi bé cada dia o cada dos dies al lavabo, sempre tindrà IMO, serà recurrent. És com tractar això, la causa original. Sulfur no és tan comú, ja es fa menys les proves, els gasos és un olor a sofre com a o podrit, això sí que és molt característic, això és molt característic. Després els de fongs, també hi ha la càndida, que...
Pot ser com una alerta, no?
Sí, quan hi ha càndides recurrents a nivell vaginal, pot tirar que potser hi ha un SIFO també. Després, mixta, que surti un metà, que surti un hidrogen alhora, que surti un de sulfur també alhora. És que pots tenir els tres alhora. I al final els hem de tractar a la vegada, fer una pauta que sigui acurada...
Quin seria una miqueta, doncs, el... les pautes de tractament, no sé si també depèn una mica del tipus.
Depèn del tipus i de quina quantitat de bactèries tinguis, que per això estan les proves.
Quantitat de bactèries? També això es pot medir?
Sí. Si hi ha més bactèries, doncs potser tirarem més per un antibiòtic, si no per un herbaci, i depèn de la simptomatologia si és més greu o menys. Si és menys, doncs potser un herbaci, que són càpsules d'herbes.
Quan dius herbaci són herbes?
Herbes, però en càpsula. Olis, d'orenga, tal, són antibacterianes.
O sigui, com una opció, podríem dir, com més natural.
Sí.
També és una bona opció, no?
Depèn de com sigui, la prova, el diagnòstic. Si és molt exagerat, potser no. I és això, fer alhora una pauta especial per la simptomatologia i per no alimentar aquestes bactèries mentre les matem, perquè si les alimentem i les matem no em serveix de res.
Llavors hem de fer una dieta especial.
Sí, sempre s'ha de fer el tractament i dieta especial alhora, durant unes 4-6 setmanes. I després anar fent reintroduccions a poc a poc.
Sí, potser hem de retirar alguns aliments.
Potser no, s'han de retirar alguns aliments, bastants.
Com per exemple, o això depèn de la persona?
Depèn de la persona, però el més típic és all, ceba, ceba tendra, carxofes, espàrrecs, síndria, meló.
Sí, això ho hem de retirar. A veure, síndria i meló semblaven com inofensius i no.
Clar, però no és el mateix en una persona que no té patologia a una persona que té un diagnòstic. És com una persona celíaca, no pot menjar blat, i el blat a mi no em passaria res si menjo blat.
No sé si... És una pregunta difícil de contestar o no. Hi ha més dones que homes que pateixin SIBO? O és bastant...
Això passa com amb tot. Les dones ho parlen més. I com ho parlen més, busquen més ajuda. No és que hi hagi... Al final, clar, hi ha més diagnòstics en dones, però perquè es mouen per demanar, vull arreglar això, això no és normal, i es donen compte. Homes, jo he diagnosticat molts homes a consulta que venien per una altra cosa i de sobte he preguntat, et passa això o això? I em diuen, ah, sí, però pensava que era normal. I fem proves i ho tractem.
És difícil de tractar? O sigui, té cura, em refereixo que potser és un procés llarg, no?
Mínim 4 mesos.
Mínim 4 mesos?
Sí, sí, és el mínim. Jo sempre ho aviso.
O sigui, s'ha de tenir paciència.
Normalment les persones que arriben a consultar ja porten mínim un any o dos anys, ja no els va de 4 mesos.
Quins consells podríem donar des d'aquí per algú que li estigui ressonant una miqueta tot el que estem dient?
Que parli amb el metge, metgessa de capçalera, li expliqui una mica la situació, li demani les proves. I si no, que acudeixi a la nutricionista, que estigui especialitzada en digestiu. I podrà guiar, que jo a vegades tinc que guiar. I ja està.
Abans he llegit que ens comentàveu que una bona senyal és menjar sense pressa.
Sí.
Això pot provocar SIBO?
Menjar corrents, l'estrès, que no facis... que al final ja la digestió no comença bé, sinó comença bé a nivell d'estómac.
És el primer pas de la digestió, comença a la boca. Si això ja ho fem malament, ja podem assumir... que la resta ho anem arrossegant i per tant el primer pas hem d'intentar fer-lo amb cura, que també va relacionat amb l'estrès crònic que dèiem. Al final tot té correlació. Sí. Llavors, dedicar aquests 15 a 20 minuts tranquil·lament a menjar, a mastegar bé, a assaborir les coses, ja, bueno, ens ajuda una mica.
Molt bé, doncs escolteu, ens ha agradat molt aquesta, bueno, perquè aquesta pinzellada, no, que ens heu fet del SIBO, que com dèiem abans cada vegada se'n sent més a parlar, i volíem, bueno, doncs saber sobretot això, no, tenir paciència, anar a un especialista que ens pugui guiar bé i deixar-nos aconsellar i deixar-nos fer les proves, que de vegades també, així tindrem un bon diagnòstic i segur doncs, que podrem tenir una bona curació. Noies, Marina, Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i us esperem properament. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres de seguida tornem aquí al Primer Segona. I enfilem ja la darrera part del programa. Avui farem tertúlia, la tertúlia de les nostres dones expertes. Avui podríem dir que a mig gas. Només tenim una part d'aquestes tertulianes expertes i ens acompanyen ja la Carmina. Carmina, hola, com estàs? ¿Qué tal?
Muy bien.
Gracias
bien.
Por haber venido.
Bien,
un martes más. I avui tenim un nou fitxatge. És la Jenny Gilard. Hem dit bé el nom, Jenny.
Molt
Què
bé.
Tal? Com estàs?
Molt bé, encantada.
Benvinguda. Aviam si et senta bé, això de venir a la tertúlia.
Segurament que sí.
I avui, bueno, aviam de... Però tenim a la... Crec que a la Carol la tenemos de viaje, Carmina.
Sí, està per França, sí.
I la Jenny... Ai, la Jenny anava a dir. La Paquita està un poquito resfriadilla.
Està un poquito pachucha, sí.
Hablaremos luego de ella porque sí. Le habéis preparado un homenaje.
Sí, el viernes, este viernes le hacemos un homenaje.
Bueno, cuéntamelo ya rápido.
Pues el viernes le hacemos el homenaje, un especial que le hacen a las personas más... que llevan más tiempo. De momento será el homenaje en la biblioteca de Belviche, pero está preparado un homenaje de hacer la socia del año en el centro almeriense.
Pero ahora estamos viendo un poco de información, porque vosotras sois, que esto nunca lo hemos hablado mucho en la tertulia,
no.
Vosotras sois miembros de un grupo de poesía.
De poesía
que se llama
y teatro.
Luz de Luna.
Sí, Luz de Luna.
Sois súper activas.
Sí.
Eso un día lo hablaremos si queréis.
Sí.
Sí, me dice.
Sí, que también son del centro almeriense.
Sí, bueno, somos dos centros, Luz de Luna, lo que pasa es que estamos juntos.
¿Y ese homenaje en qué va a consistir, Carmina?
Pues hacer la socia del año. A mí me hicieron el año pasado y fuimos a un restaurante, me hicieron, wow, fue precioso. Fuimos las personas que querían ir, pues fuimos y bueno, pasamos. Yo me engordé 3 kilos o 4 aquel día.
Y ahí leéis, vosotros sois amantes de la poesía, del teatro, ahí ella puede leer.
En los dos centros lo hacemos.
Ella puede leer alguna poesía suya, supongo que vosotras también.
Sí,
¿no?
Aparte
ella escuchará lo que nosotros le digamos.
Muy bien.
O leemos poemas de ella o le hacemos uno especial, pero será expresamente para ella.
Bueno, un día, si queréis, hablamos más tranquilamente de lo que hacéis en Luz de Luna, porque hacéis un montón de cosas y nos agradará saber también doncs, en qué participeu. ¿Allá también només sou senyores o también hay senyors?
No, senyors.
Ahí hay senyores también, pero en los dos centros, en el centro almeriense y en el Luz de Luna, en los dos.
Vale.
Vamos, son los dos centros.
Estáis juntos.
Sí, estem els dos. Bueno, més que res, el centro almeriense es que el president és el meu marit.
Sí.
I... Tot està, tot està.
Però molt bé, estem encantades.
Sí.
D'estar tant a un puesto com l'altre, perquè ens ho passem molt bé. I...
Solemos ser 30 o a veces 20 y tantos, o sea que para leer dos veces poesías...
Molt bé.
Lo pasamos. Y luego hay chocolate, que por eso se llama...
Tenim un grup de WhatsApp que es diu Versos de Chocolate.
Ah, bueno,
perquè
mira.
Després de la tertúlia nostra del dimecres els hi faig un xocolata.
El fas tu?
Bueno, el faig.
Està el prepares?
Està comprat.
Vale.
I sempre hi ha alguna pasta
perquè
o alguna cosa acompanyant,
no? Perquè si no, no dona temps. Llavors pues, el calentem al microones. Llavors elles porten pastes o... I llavors, després de la tertúlia...
Sempre hi ha una xocolata.
Sí, xocolata.
Estiu o hivern? És igual, xocolata sempre.
Xocolata amb el que portin i llavors pues, la gent està encantada.
Perfecte.
Y animamos que la gent se apunte porque nos lo pasamos muy bien en los dos centros.
¿Hay que ser poeta para apuntarse?
No. Ni mucho
menos. A ver, hay gente que va a escuchar. El que le guste la poesía va a escuchar y si se atreve a ponerse en el escenario...
Correcita.
Sí, claro que sí.
Ja està. Sí. Molt bé. Bueno, doncs, com dèiem, algun dia doncs, parlarem sí. més profundament d'aquesta entitat. I tenim aquí, pobreta, el nostre redactor, el Pasqual Labarta. Què tal, Pasqual? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bona tarda. No, gràcies per convidar-me, perquè no havia estat mai tan ben acompanyat.
Veus, fixa't, que estàs... estos tres bellezones que tens aquí.
Sí.
Escolta'm una cosa. Avui t'havíem convidat perquè volem parlar amb les nostres tertulianes, que elles entenen molt de fet, ja ho vam parlar en el seu moment, del Festival d'Eurovisió, que ha sigut actualitat en les darreres setmanes, però per altres temes externs, diguem-ne, no? Pel que fa no només al que és el concurs i a la música en si, que és el que hauria de ser, però a ningú se li escapa que aquest concurs doncs, hi ha molta política al darrere. Abans ens deia, abans de començar la tertúlia, la Carmina ens deia, home, el que sabia molt era Uribarri. Dic, tranquil·les, que nosaltres tenim un Uribarri en petit o en formació, podríem dir-ho
així. En formació.
I ell ens ajudarà una miqueta doncs, a parlar d'aquesta qüestió del per què ha estat notícia no tant Eurovisió, sinó la participació, en aquest cas, de Radio Televisió Espanyola, no Espanya, perquè això s'hauria de concretar, en el proper festival de l'any que ve. Pasqual, a veure, fes-nos cinc cèntims de què és exactament el que ha passat.
Us explico una mica, tu sí. ho has explicat molt bé, que al final és veritat que aquest concurs sempre vol treure aquest caire més polític, però evidentment doncs, aquestes televisions que hi participen, Radio Televisió Espanyola en el cas d'Espanya, doncs al final són televisions públiques i que pertanyen d'alguna manera o d'una altra al govern, evidentment, doncs, sí. la televisió israeliana.
També.
Doncs també té aquest rerefons polític i sobretot que ha estat envoltada de diferents casos de compra de vots, no de vots perquè sabem que és il·legal, d'alguna manera no es pot fer, però és veritat doncs, que han intentat publicitar molt la cançó d'Israel als diferents països que hi participen, també han intentat fer campanyes de publicació a YouTube, a plataformes de streaming, en la qual doncs, massivament es cridava el vot de la cançó israeliana, més enllà de la cançó, perquè moltes persones fins i tot van votar per la cançó d'Israel en el darrer certamen sense escoltar la cançó. Per tant, aquest caire polític, doncs, evidentment, hi és present en Eurovisió, tot i que al final doncs, el concurs, la UER, que és l'organisme que l'organitza, doncs, vol treure'l d'alguna manera. Molts països, entre ells Espanya, doncs, han decidit desmarcar-se i igual que es va vetar la participació de Rússia en el moment de la invasió a Ucraïna, doncs han dit creiem que aquest país no pot participar perquè els drets, aquesta imatge que vol donar Eurovisió de pau i de reivindicació de que tots som un, doncs no l'està complint perquè està invadint un territori i per tant considerem que la seva participació no hauria de ser adient. Espanya, Irlanda, Eslovènia...
L'any passat o aquest any, corregiu que vosaltres també, nosaltres ja l'hablamos en su momento, Espanya va donar tots els vots a Israel, no?
En el televot va donar els 12 punts a Israel.
Vull dir, clar, és com... És per això. Hem passat d'un extrem a l'altre.
Hi havia aquesta campanya tan massiva de votació a Israel, perquè moltes persones també, bueno, si la societat també està molt partida actualment, doncs, evidentment, hi ha moltes persones que van votar per Israel més enllà de la cançó, només per aquesta, també una miqueta anar en contra. S'han analitzat les dades, és veritat que hi ha hagut més vots que mai, inclús en la guerra d'Ucraïna, que sí que va haver un vot cap a Ucraïna que va guanyar el festival durant la invasió de Rússia. Les coses s'estan analitzant. A Espanya, bueno, l'entitat espanyola, Radio Televisió Espanyola, va demanar una investigació sobre d'on provenien aquests vots, perquè hi va haver molt més vots que altres anys per SMS. I doncs la cosa s'està analitzant, però és veritat que la UER doncs, vol tirar una miqueta balons fora i...
Ja veurà com acabarà.
Sí.
Vosaltres, Geri, tu ets seguidora del Festival d'Eurovisió o no et crida gaire l'atenció?
La veritat és que abans sí, però ara últimament, saps què em passa?
Què passa?
Que com que ara les coreografies i les llums i tot ho fan tan fort, doncs com que em molesta.
Què et dius ara?
Sí, em molesta molt.
T'agradava més l'Eurovisió d'abans, potser?
A mi sí.
Sí.
Clar, tinc una edat i m'agrada. Reconec que ara és molt més... Buah. Però a mi, per exemple, aquest últim festival, quan sentia la cançó... Bueno, sentia la cançó i no mirava, perquè les llums, a mi, no dic a tothom, a mi em molesta molt.
I a tu què et sembla que... No sé si es barregi o no, però que hi hagi tanta política en aquest tipus de festivals. Com ho veus?
Jo ho veig... Pues, sempre ha hagut això, sempre ha passat. No em sembla bé perquè tindria que ser una cosa pues, que no entrés política, però és de tota la vida i ja no es pot fer res.
Carmen, a ver.
A ver, yo soy primero que hay una cosa, se llama Eurovisión, no tiene que entrar nadie que no sea europeo, para empezar. Y otra cosa, antiguamente el festival se basaba en oír una canción, hoy no oyes al que canta, oyes los ruidos, toda la música metálica, todo lo que le meten, y no, y otra cosa, antiguamente...
¿Música metálica?
Bueno, sí, que se oye mucho ruido, pero no se oye al que canta casi.
Ya.
Y otra cosa, no sé, yo no acabo de entender cómo... Antes no se podía oír de la canción, nadie sabía la canción hasta ese día.
Yo no recordaba esto, o sea, era como un secreto, ¿no? Se desvelaban al mundo.
Y ahora ya 15 días antes ya anda por todas las redes la canción, ya se la saben, y ya saben quién va a ganar. Es que yo no lo veo, el televoto. Antes eran unas personas que estaban allí, votaban y se acabó. Ahora ya vienen votos España, 20 no sé qué votos o no sé cuántos tuvo esta vez. Y los que ganaron 200 y pico, ¿cómo se explica eso? Anda, hombre, anda.
Tongo. ¿Tú crees que tongo?
Sí, sí, toda la vida. O cambian el sistema o yo no. De por sí, como esa música no me gusta mucho, pero bueno, la escuché por escuchar, pero que no, no.
No. Bueno, sí que és veritat que hi ha, Pasqual, el que es coneix com a Big Five, no? Què és això del Big Five dins d'Eurovisió?
El Big Five són 5 països,
sí?
Espanya, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i França, que són els països que més aporten econòmicament al festival, també perquè són les televisions més importants d'aquesta
I aquí està Ràdio i Televisió Espanyola, també.
Està Ràdio i Televisió Espanyola. I ara que parlava la Carmina precisament que hauria de ser només d'Europa, el problema és que aquest concurs organitza la UER, que és l'Organització Europea de Radiodifusió, que no només arriba a països europeus, per tant, hi ha països com Egipte, Marroc, Tunísia, que podrien participar si volguessin, i de fet no ho estan fent perquè tenen conflictes amb Israel. O sigui que realment la marxa d'Israel podria suposar que altres països, com per exemple Marroc, que hi va participar un any, tornés al festival. Sí que és veritat, doncs, això, que la idea aquesta d'Europa es desvaeix una miqueta, però seria possible un festival en països del nord d'Àfrica o fins i tot d'Orient Mitjà, al Líban, per exemple.
Per exemple, o sigui que sí que també podríem participar. Tu com veus el tema aquest? Què seria més interessant, un festival d'Eurovisió on la gent no sabés el que va escoltar fins a l'últim moment? O tot el tema de la... Clar, aquí ja sabem també que es mou molts diners a través de les xarxes socials, etcètera, i això ja avui en dia seria molt complicat. Però un festival on es donés a conèixer just en el moment, et semblaria com més, no sé si més net, d'alguna manera, no?
No més net, però crec que sí que guanyarien coses diferents perquè el primer impacte seria molt diferent. Entenc que és complicat pel món globalitzat en el que vivim, però per seleccions, el que seria el Benidorm Fest d'altres països, a Suècia compten amb el Melodi Festival, a Itàlia, a San Remo, no es coneixen les cançons.
A San Remo no es coneixen les cançons?
No es coneixen. Ells arriben per primera vegada i la toquen, i una cosa que explicava la Jenny, que la toquen sense parafernàlia, que és només l'orquestra i la cantant, o el cantant, o el grup que sigui. Seria una miqueta recuperar aquesta visió del primer Eurovisió.
I tienes que pensar que una canción que la oyes en todas las emisoras, en todo, llega un momento en que ya no piensas en otra, es que no piensas en otra más que en esa que estás oyendo cada día. Pues que a quién votas, a la que conoces, bum, 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 bum. Y antiguamente no, la oías una vez y te gustaba o no te gustaba, pero ya estaba. Pero ahora no, ahora un mes antes ya se sabe la canción, incluso la que va a ganar, o sea que...
Bueno, doncs això era la nostra petita aportació i anàlisi del que ha estat aquests dies al Festival d'Eurovisió i la polèmica que hi ha hagut al voltant de la participació o no d'Israel. Encara no ho sabem, no?
El desembre ho sabrem, que es reuneix la UER al desembre i prendran una decisió amb el grup de referència, que per cert, Ana Maria Bordas, que és la cap de delegació d'Eurovisió a Espanya, és a dir, ella s'encarrega de portar el nostre representant, és la presidenta del grup de referència de la UER, o sigui que té bastant de poder, no sabem què passarà. De moment, aquests 5 països que han dit que ja no hi aniran, si va a Israel, hi ha altres països que han dit que aniran, passi el que passi. Aquí trobem, per exemple, altres països del Big Five, com França o Regne Unit.
Que ells aniran igualment.
Aniran igualment, passi el que passi. Si no va a Israel, també hi aniran. I després tenim països que han dit que si va a Israel no hi van. Tenim en aquest cas a Azerbaijan.
També, bueno, val.
Un altre país que, bueno, en drets humans podríem tenir un debat.
Sí, no? Que tampoc seria allò un exemple a seguir. Doncs, Pasqual, gràcies per acompanyar-nos. Et convido, si vols, a quedar-te una mica, una estoneta més a la tertúlia, perquè avui volia també proposar-vos una qüestió que ha estat notícia aquests darrers dies relacionada sobretot amb la salut. No sé si feu servir molt... A tu jo no t'ho pregunto, Pasqual, sé que sí. La intel·ligència artificial, sí. ChatGPT, Sí.
Amb un bon ús. Un bon servei, aquesta intel·ligència artificial per coses que ens poden ajudar. Però sí, sí, clar, sóc usuari, sóc usuari.
Vosaltres utilitzeu la intel·ligència artificial? Utilitzeu el ChatGPT al mòbil? No, Carmina?
Molt poquet.
Tu l'has utilitzat algun cop?
Per preguntar-li alguna cosa.
I ens pots dir alguna cosa que hagis preguntat?
Vaig preguntar... Aviam. No, ara, era per... Ara no me'n recordo bé. Sí, era per una poesia que volia saber de qui era l'autor. I llavors sí que em va donar un nom, però després més avall va donar un altre.
Ah.
Llavors jo dic...
A qui li faig cas?
Què faig? No, tot tindria que ser tan segur que ho saben tot. O sigui, llavors no em va donar molt bona, de moment, molt bona espina de moment, però això no vol dir que dintre de res ho clavi.
Ho clavi. Carmina, tu no. No te
fies. Yo, bueno, esto es una cosa que para el futuro pues va muy bien, y aunque ya va entrando, ¿no? Pero pienso que todo esto son ventajas, pero a la larga van a ser desventajas para los trabajos, para muchas cosas. Aunque al final, a la larga, pues esto que están haciendo ahora servirá pues porque las máquinas te operen, todo se haga a través de todo eso virtual y todo eso. Sí. Però jo soy más
queda como cosilla.
Sí, soy bueno, más tradicional.
Jo us ho preguntava perquè han creat una intel·ligència artificial precisament que podrà preveure o predir quines malalties podem tenir d'aquí, per exemple, 20 o 30 anys. És a dir, doncs, a saber... És que anava a dir una cosa, que no sé, de què mal vas a morir, no? Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
La persona depressiva
Això què? Com ho veieu?
Depressiva, eso es fatal, porque vivirá pensando que va a padecer esto, va a padecer esto, va a vivir agobiada.
Yo. Però tu no creus que això, d'alguna manera, puede prevenir? O sea, mira, cuidado con esto, vamos a prevenir, vamos a ver si podemos... No?
No. Yo prefiero no saber.
Tu prefieres no saber. No.
Cuando venga, que te digan, lo tiene, puto. Pero vivir sabiendo que dentro de 15 años vas a tener algo que va a comerte la cabeza, no vale la pena.
Jenny, estàs pensant.
Bueno, jo primer penso que, clar, nosaltres amb l'edat que tenim, pues ja no serà dintre, que ens diguin dintre de 15 anys que ens morirem, perquè jo serà abans, però bueno. Pot estar bé per previndre malalties,
perquè
les poden ajudar a no tindre-les, pot estar bé. Però jo crec que això anirà molt ràpid, jo crec que això dintre de res ja ho tindrem.
És a dir, jo crec que més que dir-te doncs pots morir d'això, sinó que tens probabilitats, no? Vigila amb això,
exactament, no? Perquè millor et pot dir, pues mira, tens problemes a millor de sucre, pues tu ja saps que d'això et pot passar, pues tens que anar fent un camí per estar millor, perquè no et passi. Com dic això, pues qualsevol cosa. A mi em sembla bé, crec que sí, però clar, amb el que diu ella...
El hipocondriaco lo tiene fatal.
Eso sí, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial, como todo, es una buena cosa si le dan un buen uso. Y si no, pues...
Això com tot, no?
Com tot.
També passa amb l'Alzheimer. Hi ha estudis de la Universitat de Bellvitge que hem conegut res fa molt pocs dies, que ens parlen d'això, de que es pot fer un test per saber cap a on anirà la malaltia. Això què? Això millor o tampoc?
Sí, per vosaltres.
Eso le va a ir muy bien, perdona, Jenny, le va a ir muy bien para la persona que va a tener un problema y es fumador, que le diga, oye, si sigues fumando, ¿sabes que te va a pasar esto? Vale, ya no fumó, ¿vale? Pero si encima es de esa manera así,
ya.
Apaga y vamos.
Bueno, Pasqual, ¿tú cómo veus això ràpidament, ja que ens... No, tenim molt poc temps.
A mi m'agrada molt, i de fet això sí que el que parlava, no? Per les persones hipocondriaques, jo crec que pot ser una bona eina, sobretot per personal sanitari, que ens pot anar dient què hem de fer, sense explicar-nos potser la malaltia, i d'altra banda, doncs, també crec que és important que sigui només per personal sanitari per tot el tema de dades personals que podem aportar a la intel·ligència artificial. Aquí no ho podem dir, però alguna vegada, quan ens han donat resultats de sang amb l'Anna, que ara està aquí, com que canviem una miqueta la tertúlia, clar, no sabíem interpretar-los perquè no tenim coneixements sanitaris i vam dir, doncs anem a preguntar-li a la intel·ligència artificial.
Vamos a preguntar al ChatGPT, al contrari que et diu sempre el personal sanitari.
Efectivament.
Val? Molt bé.
Per això, bona, jo crec que la IA, tant per l'Alzheimer com per altres malalties,
ja ho he explicat tot avui,
està molt bé, però pel personal sanitari. Nosaltres, els usuaris, Haurem d'estar a banda.
Molt bé, doncs, nois, Pasqual, Geni, Carmina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts. Esperem, Geni, que hagis estat a gust. Has estat a gust?
Molt.
Sí? Bé, doncs ja, així ja pots repetir, ja pots venir sense nervis.
Que sí. No me vas a dejar hablar de lo mío, de...
Ay, Carmina, ay, lo tuyo, si estamos fuera de tiempo.
Pues es igual, el próximo día lo toco.
Bueno, un minuto, en un minuto y medio no, lo podemos
pues
explicar.
Nada, que tenemos una sanidad preciosa, muy buena y tal, sí. Y resulta que a mí me ha fallado totalmente.
Vaya,
porque
es verdad.
Me pasó una mordedura de gata en Esparraguera, no me quisieron atender en Esparraguera, ni pincharme, ni curarme.
¿Y tuviste que ir?
Ir al Quad, a 15 kilómetros, a San Andrés, para que me curaran, porque en Esparraguera, como no estaba empadronada, no me quisieron curar, ni poner una inyección.
Pues
así
mal.
Que esto es lo que está pasando en la sanidad.
Mal, mal.
Ya está.
Vale, pues queda hecha la queja y la denuncia.
Sí, sí, ya está,
caso,
ya está,
¿no?
Hecha la queja.
Habría de primar la urgencia
y
en
si no
caso.
Tenía quien me llevara, mi hijo fue conmigo y no tenía, ¿sí?, quien me llevara, 15 kilómetros, ¿qué hago? ¿No me curo, no me pincho?
Ya, mal.
Y cuando vine a Belviche lo dije, pues muy mal, y día sí día no tenía que curarme.
Bueno, pues desde aquí recullim.
Hay que estar empadronada en el pueblo para que te curen.
Vaya. Doncs ho deixem aquí.
Vale.
Com deia, moltíssimes gràcies per haver
Muchas
vingut
gracias.
A tots i us esperem la propera setmana.
Gracias.
Nosaltres també ho deixem aquí al programa i us esperem d'aquí 7 dies. Que vagi molt bé. Gràcies.